matí amb Raquel García. Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter @radiosabadell.
Afrobel, Cervantes, Daniel Defoe, Samuel Richardson.
A cau d'orella.
Henry Fielding. I això vol dir que ja tenim els bibliotecaires aquí preparats amb un munt de propostes, de recomanacions i d'activitats que ja sabeu que les biblioteques no paren mai. Anem a presentar-los. Ferran Burguillós, director de la biblioteca de la xarxa de biblioteques de la ciutat. Bon dia.
Bon dia.
I benvingut. I també ens acompanya avui la Tània Ruaix, que és treballadora de la biblioteca de Can Puigcener. Bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia.
Avui ens porteu moltes coses, eh? Primer, em sembla que una agenda relacionada amb moltes activitats sobre el món de la ciència. Tània.
Sí, aquest mes, i el mes de novembre i el mes de desembre, estem fent molts bibliolabs a la Biblioteca de Can Puigcener, la majoria dels quals estan relacionats amb ciència.
Què volen dir, bibliolabs, per la gent més
són,
despistada?
Són, com si diguéssim, tallers on adquirim coneixement a través de l'experimentació. No?
Molt bé, petits laboratoris.
Petits, no? Laboratoris, això, molts tenen un component tecnològic o de ciència, de manera que els nens aprenguin coses mentre experimenten amb elles, eh? I ho porten a terme a professionals, vull dir que no ho fem nosaltres mateixos, el que passa que després tenen al seu abast tots els llibres de ciència que tenim a la biblioteca i que posem al seu abast. Tenim, per exemple, aquest dijous el Bibliolab que es diu El secret de l'Slime.
Uh-huh. A on? A la biblioteca Can Puigcener?
Sí, estic parlant només de les... Bueno, el Ferran suposo que potser després farà alguna de les altres
biblioteques. Algun apunt, no?, d'altres biblioteques. Però llavors ens hem de centrar que totes aquestes es fan a Can Puigcener. Molt bé.
Pel que fa als Bibliolabs, que són aquests laboratoris, tenim el dijous El secret de l'Slime. Després tenim La mà de Da Vinci, que és el dimarts, que també és de ciència, i tots els que vulgueu ja us podeu inscriure a través d'internet. És per nens i nenes a través de 7 i 12 anys. Entre 7 i 12 anys, perdoneu. I després tenim això al desembre, el planetari astronòmic, no?, per conèixer l'univers. I a part d'aquests de ciència, tenim el laboratori de lectura del Tommy Ungerer, amb qui he portat un llibre també que us recomanaré, i les dinàmiques infantils i les hores del conte que ja fem habitualment.
Molt bé. Desgrana'ns algunes d'aquestes activitats. Què és el que faran els nens i nenes, per exemple?
Sí, el que fem aquest dijous, el secret de l'Slime, és, com tots els nens, la majoria de nens coneixen, és fer com aquesta espècie com de moc, no? Una espècie com de xiclet.
Que els hi encanta i que segurament que els pares també ajudaran, doncs, agrairan aquests consells, perquè a casa a vegades és una mica difícil, no?, fer aquesta textura així, una mica gelatinosa.
Cert, és una mica difícil, el que passa que ho faran amb elements que poden trobar per casa, amb sabó de rentar roba i amb altres coses que realment després, si ho saben fer, ho podran fer a casa.
Perfecte.
Això, per tant, aquest és una mica de química. I llavors el que farem el dimarts que ve, que és...
Han de portar materials o porteu tots?
No han de portar res.
Val. Només s'han d'inscriure. Només la il·lusió, no?
La il·lusió, s'han d'inscriure. Això, les places són limitades i els que s'apuntin i entrin, doncs podran això, gaudir d'aquest laboratori.
Perfecte.
Llavors, el dimarts que ve, que és la mà de Da Vinci, aquí és una mica més de física, eh? Construiran una mà robòtica com la que va fer Leonardo da Vinci per entendre millor els principis de la força i la mecànica.
Molt interessant, també. Sí. I a més, molt de moda, no, Tània, el tema de la robòtica. Últimament sembla que es fan moltes activitats a biblioteques, a les escoles relacionades amb aquest àmbit, no?
Sí.
També per despertar, suposo, doncs, aquesta vocació...
Sí, no només la curiositat, nens, no? Sinó sí que comencin realment a
experimentar i a veure realment...
Sí, a viure-ho de primera mà, no? És una manera, jo crec, perquè la ciència no la vegin com una cosa distant i els resulti atractiva, de manera que la puguin, no?, comprovar per si mateixos.
Exacte.
Els resulti atractiva i suposo que potser de grans tirin cap aquí, que és una cosa que necessitem, no?
I serà molt interessant perquè també arribaran a casa, a l'hora de sopar, doncs, amb aquestes mans robòtiques que també ajudin una mica els pares. Què més?
Què més? Això, aquest laboratori de lectura que us he dit, el del Tommy Ungerer, que és un escriptor.
Recomana'ns el llibre, no?
El Rufus. Sí, bueno, us he portat el Rufus perquè és el que teníem a la biblioteca en aquest moment,
Molt bé.
El Tommy Ungerer, això, és un escriptor que és mort ja, dissenyador també, això molt interessant, fa dibuixos que poden agradar a grans i petits. Vull dir que no només es dedicava a la literatura infantil, sinó també en feia per adults. I us he portat un llibre que es diu Rufus, que va sobre un ratpenat, que sempre, com el ratpenat, surt de nit. I un dia, sortint de nit, veu un cinema a la fresca i es queda al·lucinat amb els colors, no? Ell sempre ho havia vist tot en blanc i negre i de cop surt, no?, veu els colors i diu, ostres, jo no m'ho vull perdre. Qüestió que l'endemà al matí, quan has de seguir dormint, veu la posta de sol a través de la cova i decideix viure el món, viure el món de dia.
Evidentment, amb uns altres ulls, eh? Amb unes altres experiències. Suposo que això li farà canviar molt la seva perspectiva.
Es pinta de colors, s'emociona, però tot el que, no? Com sempre passa amb els animals o les persones que són diferents, la gent se'l comença a mirar amb ulls estranys, intenten matar-lo perquè no poden entendre que un ratpenat sigui de colors, no? I no en blanc i negre, fins que es troba un senyor que el cuida. I llavors aquest ratpenat viu encantat a la llum del dia fins que s'adona que està massa estimulat i que no està fet per viure amb tants estímuls, amb tants colors, amb tants sorolls, i decideix tornar a fer de ratpenat i viure la nit.
Molt bé,
però gràcies a aquesta experiència ha conegut aquest senyor d'aquí, no?, amb qui ha trobat amistat, i el cuidarà i podran seguir veient pel·lícules en blanc i negre.
Doncs molt recomanable, eh? Aquest llibre. I alguna altra recomanació ens portes de llibres relacionades amb la ciència?
No, relacionades amb la ciència,
perfecte.
No. Sí, Ferran,
doncs ara el Ferran que faci el seu apunt. A veure.
Molt bé. Bueno, aprofitant que la setmana passada va començar la Setmana de la Ciència a Catalunya, també, bueno, des d'altres biblioteques de la xarxa hem tirat endavant tota una sèrie d'activitats. Llavors, tenim un parell tres exposicions en concret a la Biblioteca Vapor Badia, vinculades a ciència, que podreu... les podreu trobar fins a finals de mes. En primer lloc, una que es titula Superwoman, Superinventores, que és una exposició de les il·lustracions de la Sandra Uve, que és una il·lustradora i escriptora que ha fet un llibre sobre 25 dones inventores, 25 dones científiques, i podreu trobar les aquarel·les de les il·lustracions de la Sandra Uve a la Biblioteca Vapor Badia. Us la recomano molt. I després, una altra exposició que també està vinculada amb les dones científiques és una exposició que hem muntat de la Taula Periòdica dels Elements, que enguany és el 150è aniversari de la invenció, diguéssim, de la Taula Periòdica dels Elements per part del científic Mendeleev, i que és una exposició on es mostren fins un total de 122 dones científiques també. És una exposició que s'ha fet en col·laboració amb la Biblioteca de Ciència de l'Autònoma i ha estat gràcies també a les aportacions d'una científica de l'Institut Nacional del Carbó, del CSIC, que és la Teresa Vallès. A banda d'aquestes dues exposicions, també al vestíbul de la Biblioteca Vapor Badia trobareu una altra exposició, que és de l'Institut de Ciències de Materials, que es diu Mad Heroes, i que a través de superherois doncs ens mostra tot el món dels nous materials i els
doncs
nous
és molt
processos
interessant, també, sí.
També vinculats a física, exacte. Després, vinculat a activitats de ciència, tal com comentava la Tània, doncs, en el cas de Campuchania, en altres biblioteques trobem, per exemple, una exposició a la Biblioteca del Safareig que es titula Llunàtics, que commemora els 50 anys de l'arribada de la humanitat a la Lluna. Després trobarem també diferents bibliolabs. Un d'ells que voldria destacar, en aquest cas no és tant de ciència, sinó que és de creació, en aquest cas de creació de música digital, i que és un bibliolab que s'adreça a nanos joves entre els 13 i els 18 anys. És un bibliolab que tindrà lloc els dissabtes, durant dos dissabtes, el dissabte 16 de novembre i el dissabte 23 de novembre, per la tarda, i és un bibliolab de creació de música digital amb un software que es diu Sonic Peak, que és molt conegut i que s'utilitza molt per la creació digital. Encara tenim places lliures, o sigui que us podeu inscriure a través del web també. Després ja comentarem altres activitats.
Molt bé, doncs Tània, va, que tenim moltes ganes, molta curiositat, perquè tenim l'estudi ple de llibres, que és el que ens recomanes de propostes d'infantils, i després ja passem a les juvenils.
A veure, he agafat d'entrada un llibre que és per introduir-se introduir-se als mites grecollatins, que es diu El fil d'Ariadna. La gràcia d'aquest llibre és que té una part molt lúdica perquè són laberints, i a partir de cada un d'aquests laberints els nanos poden introduir-se, és molt bàsic el que explica, poden introduir-se a diferents alguns dels diferents mites grecs, que tots coneixem o no, a través dels laberints. Llavors, els nens més petits fan directament el laberint i a cada una de les pàgines t'indica on hi ha tota l'explicació del mite en qüestió, que està al final de tot. Tens l'arbre genealògic dels déus i l'explicació de cada un d'aquests mites, que jo crec que són molt interessants perquè, bé, perquè són fabulosos, en,
home,
en definitiva.
Sí, jo crec que
no?
Tots els nens, no? Això de la mitologia sempre i tot el que ens ha fascinat a grans i petits, i a més amb aquest tipus de joc, no? Que els nens hauran de fer, doncs, aquest laberint, jo crec que també serà una manera...
Sí, tenen molts laberints i la gràcia està en que, jo crec, o que ells s'introdueixin i s'il·lusionin per saber-ne més, o que hi hagi un adult al costat amb un bon llibre, segurament molt més gruixut, de mites perquè els hi puguin explicar un cop ells tinguin preguntes, no? Qui és el Minotaure, no? Perquè l'explicació, l'única llàstima, això, que l'explicació és molt, molt, molt breu i serveix com a introducció als mites, però no perquè t'hi puguis explayar. Ara sí que et puguis il·lusionar, eh?
És com un petit tas. Jo crec que és per crear, no? O alimentar una mica la seva curiositat i a partir d'aquí ja anar descobrint, doncs, amb altres llibres i altres propostes. A més, Tania, m'agraden molt els dibuixos, no?
No, sí, els dibuixos són espectaculars i a part que els nens en general tenen aquesta idea tan ordenada, no? I tan civilitzada, també, que els hi han venut, no? La democràcia ve de Grècia. I després els mites són completament, de tot, i passa de tot, no? Això, cruels, de tot. Sí. Qüestió, que jo crec que està molt bé per introduir-se en els mites aquest llibre, si després això, tenim un adult o un bibliotecari o un llibre al costat per aprofundir-hi.
Molt bé, què
llavors,
més?
També us he portat dos llibres que nosaltres tenim guardats en el que jo anomeno el prestatge dels llibres delicats, de la biblioteca, ho anomeno jo, no té aquest nom.
Que és un per què? Per què els dius llibres delicats? Per què? Per quin motiu?
Jo els dic això, el prestatge dels llibres delicats, perquè és un prestatge que tenim darrere del taulell de préstec, vol dir que no està accessible als usuaris de forma normal, ells no poden anar a aquest prestatge i agafar els llibres, d'entrada perquè són llibres molt fràgils, la majoria d'ells són amb pop-ups o amb desplegables, que realment si tu mires amb una mica massa de ganes, no? Es trenquen i després ja no tindrien, no servirien per cap altre usuari. De manera que els tenim guardats darrere del taulell de préstec. Això crea, ells saben que hi són, no? Allà darrere, i això crea unes certes ganes, de com si fossin llibres prohibits, no? Que ells tenen ganes de veure'ls, i això fa que ells te'ls demanin i que tu hagis d'anar amb ells a explicar-los els llibres, de manera que tenen una estona per estar amb tu. Tu vigiles que el llibre no es faci malbé i els hi crees això, una expectativa, no? I això, us he portat dos exemples d'aquests llibres.
Vinga, a veure.
Perquè els usuaris que no siguin
ja
de Can Puigdener...
Ja tenim també, doncs, aquesta expectativa que has generat,
perquè,
a veure.
Sí, m'agradaria que, a veure, si després d'aquesta, no, d'aquesta conversa amb tu aconseguim que dos usuaris s'acostin a la prestatgeria dels llibres delicats, seria tot un èxit, no? Us porto això, una petita joia que es diu L'Avellana. És un llibre que explica... No? Que ha vingut el fred massa de pressa i després els diferents animals han deixat d'escapar una avellana a sota la neu, no? No han tingut temps. No han tingut temps de menjar-se-la i se'ls ha escapat i s'ha quedat colgada a la neu, no? I gràcies a això fa que al final, quan surt la primavera, acabi sortint un brot de la neu i acabi sortint-ne un arbre. Explica una mica la màgia de la vida, no? Que sembla molt fàcil, però en realitat hi ha moltes possibilitats de que no surti el brot de l'avellaner, perquè hi ha molts perills, no? Els quals ha de sobreviure un fruit perquè acabi sortint un arbre. Això, jo crec que això és una joia d'artesania, que val la pena que tinguem a les biblioteques i que val la pena que això, els bibliotecaris i els treballadors que hi treballem, sapiguem transmetre o ensenyar als nens, no? Perquè és llibres que jo crec que tenen una màgia, i que això està bé que hi hagi un adult al costat.
Totalment, a més, jo crec que aquesta mena de llibres, no? D'aquests àlbums il·lustrats amb tots aquests amb aquestes propostes, el que fan també és que sigui una mena de joc, no? Que per als nens i nenes també sigui, doncs, molt interessant.
Això, i és molt interessant perquè això, les pestanyes fan que el llibre tingui profunditat, tingui volum, tingui moviment, no? Són llibres mòbils, que ara en diem pop-ups, però en realitat són això, llibres mòbils amb com arquitectònic, unes joies, jo diria, arquitectòniques, fins i tot, perquè fan això, tenen volum.
Què més?
Llavors, us he portat un altre llibre d'aquest dels prestatges dels llibres delicats, que es diu La sensacional història del món, que és un llibre que també, que si els nens els tinguessin a l'abast, se'l mirarien 2 minuts i ja està, però jo crec que amb la nostra ajuda fem que encara sigui més sensacional. És un llibre que explica des del Big Bang fins als nostres dies, no? La creació de l'univers i com surts, no? Com arribem els humans fins aquí i una mica gairebé ens carreguem el planeta. I llavors la gràcia, jo crec, que també està en que els nens s'acostin a les biblioteques perquè nosaltres com a bibliotecaris puguem crear una certa expectativa i dir-los, per exemple, fa molts anys i molts anys no hi havia res. Ni espai, ni temps, ni planetes, ni gent, ni tu ni jo. Res de res. fins que un dia... Bang! I llavors el que no veieu vosaltres, oients, és això, un desplegable impressionant amb tot de colors vermells i taronges i grocs, que es veu la gran explosió del Big Bang, i entenen una mica com es forma l'univers, perquè la següent pàgina també és increïble, es fa molt i molt gran, i veuen com els planetes comencen a sorgir per l'espai negre en forma de taques. Bueno, això, són dos exemples de llibres que jo crec que amb l'ajuda bibliotecària adquireixen més sentit, i això, ells mateixos, són això, petites joies.
I a més, aquest ara penso també, el de la sensacional història del món, també és molt interessant perquè els nens i nenes sempre tenen molts dubtes, no?
Clar,
sobre aquests temes.
No ho entenen,
no ho acaben d'entendre.
Són llibres molt,
no?
molt gràfics que realment un cop els nens han ensenyat una vegada, després ells volen anar-hi,
I a més, després, com has explicat, no? Doncs, si volen, poden aprofundir encara més, no? Buscar més informació. A qui va adreçat? A quina edat?
Jo diria que a partir de 7-8 anys.
Perfecte.
Nens més petits, això, com que és tan visual, també ho poden veure, però sobretot si nosaltres estem al seu costat. I això, us he portat això, aquests dos exemples, perquè això, sobretot, usuaris potencials, us acosteu a les biblioteques i ens exploteu, no? Bé, ens exploteu, ens feu servir per ajudar-vos a entrar a la lectura.
Exacte, molt interessant. I encara tens un altre, no?
Bueno, no, aquest era un llibre, això, una mica més gruixut sobre els mites, perquè un cop us hagueu apassionat amb els laberints, pugueu realment saber molt i molt més de mitologia grega.
Molt bé,
eh?
Com es diu?
Aquest es diu Herois i heroïnes, els estimats dels déus. És per nens més grans.
Perfecte, doncs ja està. I aquesta era l'altra recomanació, també de l'editorial Camaleó. I ara és el teu torn, Ferran. A veure, què ens proposes?
Molt bé, gràcies. Doncs, bueno, aprofitant que tot just ahir hi va haver eleccions i vam viure doncs una jornada de votació intensa, no? Que a més encara cueja avui, donats els resultats.
I cuejarà, jo diria, encara molts dies i moltes setmanes, perquè a veure ara doncs, amb aquests resultats doncs, les combinacions de govern que seran possibles, digues.
Exacte, és un tema apassionant. Doncs el que volia comentar-vos avui era, bueno, us he portat una proposta una miqueta d'un possible itinerari de literatura i política, precisament. És a dir, us volia parlar tant de, bueno, d'escriptors i escriptores doncs, que han tingut un compromís social i polític, i escriptors i escriptores doncs, que en la seva obra tot el tema de la política doncs, està molt present. De tota manera, bueno, així com la literatura doncs, transcendeix la realitat, tots ho sabem, evidentment la literatura no deixa de ser una corretja de transmissió d'ideologia política també, i com a tal doncs, ara us comentaré doncs, alguns dels llibres i dels autors que us he portat en què tot el tema polític doncs, està molt present. Abans de començar per això, m'agradaria contextualitzar a partir d'una frase d'un dels escriptors que us he portat, que és en George Orwell, que ben bé tots, segurament tots i totes el coneixeu. George Orwell, l'any 49, quan va publicar 1984, que és una de les novel·les que us he portat, quan va publicar 1984 va fer unes declaracions i ell va comentar la frase següent. Diu, la meva inspiració principal en aquests últims anys ha estat convertir l'escriptura política en un art. George Orwell és un dels escriptors que clarament s'identifica amb la seva obra com a obra política. És un escriptor no només de literatura, sinó també d'assaig. Coneixem, per exemple, doncs, Homenatge a Catalunya. Ell va intervenir també en la Guerra Civil. I us he portat precisament la novel·la 1984, perquè 1984, que tots sabem que és una distopia, és una novel·la a veure, on apareixen molts elements icònics que després s'aniran desplegant en literatura d'altres autors i d'altres autores. A 1984 d'Orwell apareix un element que és el gran germà, no? El gran germà que avui dia podríem identificar ben bé, per exemple, doncs amb una gran empresa multinacional com pugui ser Google, per exemple, o amb les xarxes socials a internet. Apareix la policia del pensament, i llavors vinculat a la policia del pensament, doncs, evidentment, Aquí tenim doncs, tot el plantejament de restriccions a la llibertat d'expressió, a la llibertat de pensament, etc. I hi ha un fenomen interessant que apareix en la novel·la i que és l'ús de la neollengua. Uh-huh. Pels que no l'hàgiu llegit, la neollengua s'utilitza com a element de comunicació per transformar la realitat i es basa en que tot allò que no es diu no existeix, i si no existeix no es pensa. Per això la policia del pensament, no?, és la que persegueix precisament doncs, el lliure pensament, i l'element de la llengua com a mitjà d'expressió, no?, és tan fonamental en l'obra d'Orwell. Orwell també té una altra novel·la que potser no és tan política, però sí que val la pena comentar, especialment adreçada doncs, a gent més jove, potser, que és la novel·la que es titula La rebel·lió dels animals, o La rebel·lió en la granja.
Uh-huh. Altament recomanable, també, aquesta. A mi em va agradar molt.
Exacte. Aquí, a la rebel·lió dels animals, Orwell el que denuncia és les dictadures i tot el sistema repressiu vinculat a les dictadures, tant del règim, diguéssim, més nazi com del règim també comunista. El que fa és personificar doncs, en diferents animals determinats comportaments humans i tot el context doncs, és en el marc d'una granja. És una novel·la molt, molt, molt recomanable, també. Bé, llavors, com us deia, vull dir que pràcticament cap escriptor no se'n pot desdir del component ideològic i polític, però sí que us volia doncs, parlar d'alguns en concret i que sí que valia la pena destacar, i que són tot llibres i escriptors i escriptores que podeu trobar a la xarxa de biblioteques. A veure... Per exemple, des d'un punt de vista més filosòfic, podem tenir obres que s'acosten més a l'assaig, l'assaig literari, més que no pas el que seria una novel·la pròpiament. Podríem tenir, per exemple, Una habitació pròpia, de la Virginia Woolf. Una habitació pròpia... A veure, la Virginia Woolf, que és una escriptora doncs, molt coneguda doncs, per novel·les com ara Orlando, El far, etc., Una habitació pròpia el que fa és posar en relleu la importància de la independència econòmica de la dona, la necessitat que la dona pugui ser autosuficient i, per tant, pugui doncs, desenvolupar la seva identitat i pugui ser subjecte social i polític a partir d'aquesta independència. És cert que no és el principal manifest del feminisme, sí? Que podem trobar. Vull dir, hi ha moltes altres autores, com la Mary Wollstonecraft, per exemple, doncs, ja des del segle XIX, doncs, que tenen obres molt, molt més importants. Però sí que l'aspecte aquest econòmic és un dels primers cops que apareix en un dels assajos, en aquest cas, d'una escriptora. I aquí estem amb escriptores, pròpiament. M'agradaria recomanar doncs, també l'obra d'escriptores més properes, com ara puguin ser la Teresa Pàmies, que ara doncs, estem celebrant també l'any Pàmies actualment, o la Montserrat Roig, que també a les seves obres doncs, sempre apareix un component social molt marcat i un component polític molt, molt marcat també. Catalanes també tenim, doncs, per exemple, la Carme Riera, i en l'àmbit en castellà doncs, podem trobar autores com són l'Esther Tusquets, o la Soledad Puertolas, o l'Almudena Grandes, o la Clara Sánchez, no?, que també a través de les seves novel·les doncs, també han tocat elements històrics vinculats també a compromís social, una mica tot aquest àmbit. Un altre assaig literari no? que podem llegir i que podem trobar també a les biblioteques és una obra de Thoreau. Thoreau és un filòsof, és el filòsof de Walden, de la vida als boscos, que es titula Desobediència civil. No? I és un ara hi ha uns quants llibres que es titulen Desobediència civil, no? Però aquesta jo crec que és clau. Perquè...
Va ser precursor, no?
Sí, exacte. I de fet, és una obra que tracta Bueno, el que planteja Zoró és si la desobediència civil pròpiament és un dret, no? I ell creu que sí, que és un dret, però el que està clar és que, bueno, que per l'exercici de la desobediència civil doncs, implica o comporta assumir una sèrie de conseqüències, no? Llavors ell, per exemple, va deixar de pagar impostos, ell era als Estats Units, llavors va deixar de pagar impostos perquè una part dels impostos anaven a fomentar l'esclavatge. Llavors, com que va deixar de pagar impostos, aleshores el van ficar a la presó. I des de la presó també va fer altres obres, no? Bé, és una manera, doncs, igual que hi ha altres autors, filòsofs, com ara pugui ser doncs, Stuart Mill, sobre la llibertat, no? Que parla una mica de la llibertat individual, etc. Doncs Thoreau ho planteja des del compromís social, i que realment és una obra interessant, de desobediència civil, tal com us deia. Altres autors que podem tenir en compte són, per exemple, en José Saramago. José Saramago té una novel·la, Ensayo sobre la lucidez, que és una de les novel·les més significades políticament. Així que té... Bueno,
de què tracta?
El Saramago, l'Ensayo sobre la lucidez, és un, bueno, comença plantejant una votació, bueno, com la que vam tenir ahir aquí, en què la gent no vota i les urnes estan buides. No? Llavors, tot el que passa a partir d'aquí. És una novel·la que... Continua una altra, que és la de l'Ensayo sobre la ceguera, i és una de les novel·les, diguéssim, més importants també d'aquest autor, i que val la pena doncs, donar-li un cop d'ull i llegir-la. En altres autors, diguéssim, que estan, potser són més clàssics i que també han tractat molt doncs, tot el tema polític, podem anar des de Balzac, per exemple, o Solà, que des d'un naturalisme, des d'un àmbit del realisme social, doncs també fan una crítica al que és el sistema, els sistemes de govern, els sistemes polítics, i on apareix un cert compromís social. No seria el cas de Balzac, perquè Balzac bueno, era d'una classe
més benestant,
i llavors el que sí que fa una crítica és bueno, de la seva realitat social, això sí que és cert, o altres autors com puguin ser Borges o Sartre.
Doncs seguim desgranant aquestes recomanacions. Ferran, per quina vols continuar?
Molt bé, estàvem parlant dels clàssics de la literatura, doncs que d'alguna manera estan molt marcats per la política, aprofitant doncs que ahir vam tenir eleccions. Abans de continuar, volia llegir una frase de Groucho Marx, que és molt divertida, diu: "La política és l'art de buscar problemes, trobar-los, fer-ne un diagnòstic fals i aplicar després els remeis equivocats." Aquest gran pensador, Groucho Marx.
Boníssim, totalment vigent, ja crec.
Val la pena tenir-lo en compte,
sí,
també.
Sí, una mica d'humor.
En aquest àmbit. Bé, estàvem amb els clàssics o tots aquests autors més del fons de prestatgeria, no?, que tots tenim presents però a vegades no els hem llegit prou. Val la pena també destacar doncs, un autor francès com és Albert Camus, per exemple, Albert Camus. L'Estranger, que tot i ser una obra doncs, que principalment tracta de l'àmbit de la migració, mm-hmm. pròpiament, i de, bueno, del sentir-se exclòs i de la individualitat respecte doncs, a la societat, també és una obra molt, molt política, o La Pesta, no? També des d'un àmbit més històric. Evidentment hem de parlar doncs, del Príncep, de Niccolò Machiavelli, no? que és un dels exponents claus que tots els polítics tenen a la seva tauleta de nit. Uh-huh. A l'hora de, bueno, de parlar del poder, parlar una mica doncs, de com ha de ser un bon polític. No? Bé, altres autors que hem de tenir en compte també formen part doncs, de diferents àmbits geogràfics. Per exemple, val la pena parlar també dels autors llatinoamericans que són relativament propers i que també han tocat doncs, temes polítics. Per exemple, des d'un àmbit potser més conservador, podem tenir el Vargas Llosa. No? Uh-huh. Vargas Llosa, com bé sabeu, doncs, també s'ha presentat de candidat a la presidència del Perú. Té moltes novel·les, doncs, algunes amb una qualitat excel·lent, com ara La ciutat dels perros, no? O altres amb una qualitat molt, bueno, que deixa molt que desitjar, també, mm-hmm. però té una novel·la molt bona, que de fet és l'inici del que serà, o volia ser una trilogia i que ara està continuant, que és La festa del Chivo. La festa del Chivo tracta, doncs, de la dictadura de Trujillo, la República Dominicana. Realment és una novel·la que està molt ben escrita, parla, doncs, de tota la història, doncs, de la República Dominicana. Val la pena tenir-la en compte. Després podem trobar, per exemple, doncs, autors mexicans, com puguin ser, per exemple, Carlos Fuentes, amb una novel·la molt política, que és La cabeza de la hidra, per exemple. O, per exemple, el que es considera potser la novel·la política per excel·lència mexicana, que és... ara he perdut la nota, un segon. Tenim... Disculpeu, eh?
Que està buscant el Ferran entre els seus apunts, perquè comporta aquestes anotacions en unes pàgines amb lletra tan petita, jo crec que Ferran, que ara pot ser difícil, no?, trobar la dada.
No, ja està. L'escriptor es diu Martín Luis Guzmán i la novel·la es titula La sombra del caudillo, que és una de les millors novel·les mexicanes també del segle XX. En el cas d'autors argentins i vinculat a la política, doncs, del país, també tenim, per exemple, Tomás Eloy Martínez uh-huh. en Santa Evita, per una banda, i una altra novel·la que és la novel·la de Perón, que, bueno, doncs, evidentment, doncs, tracta de la família Perón i que encara en la política argentina, doncs, encara es veuen les conseqüències de la seva gestió. Bé, altres àmbits. A veure, podem anar, per exemple, doncs, ja més a prop, novel·la en castellà, no? Novel·la espanyola. En aquest cas tenim, doncs, molts autors també que han tocat a temes polítics des de diferents àmbits. Alguns que val la pena destacar. Per exemple, podem tenir en Juan García Hortelano, per exemple, per una banda, o podem tenir el Rafael Chirbes amb un parell de novel·les que són excel·lents, que estan publicades per Anagrama. Una és La larga marxa, per exemple, i l'altra és Crematorio. I Crematorio es va fer una sèrie, una minissèrie de televisió també, i que tracta de la corrupció al litoral espanyol, doncs, durant les dècades dels 90, i dels 2000, i val molt la pena. Un altre autor, per exemple, Rafael Reich, amb Todo está perdonado, o un altre autor podria ser, per exemple, l'Isaac Rosa, també, des d'un punt de vista més de compromís social, o el Martínez de Pisón, amb Enterrar los muertos, el Pérez Andújar, per exemple, o fins i tot el Javier Cercas, amb una crònica novel·lada d'una obra que va publicar fa uns anys, que és Anatomia d'un instante, i que és una crònica del cop d'estat del 23F, del 1981, i que val la pena, doncs, també recuperar. Llavors, si anem més a casa nostra, diguéssim, i anem als autors catalans, que també val la pena destacar, uh-huh. a banda de les autores que us deia abans, la Montserrat Roig, la Teresa Pàmies, Esther Tusquets, la Carme Riera, etc., que, bueno, que han tingut un compromís social i polític més fort, podem destacar també, doncs, autors més clàssics, tipus Josep Pla o Josep Maria de Sagarra, amb un àmbit potser més conservador, no?, una ideologia més conservadora, o altres amb un compromís social més fort, com ara puguin ser, doncs, en Puig i Ferreter o en Joan Oliver mateix, o en Trabal de la colla de Sabadell, pròpiament. I llavors, d'autors més actuals, us volia recomanar, doncs, l'obra del Francesc Serés, no sé si el coneixeu, per exemple, La pell de la frontera, que és una crònica sobre l'àmbit de la migració, conflictes humans i geogràfics, i realment bueno, és una obra molt, molt bonica, La pell de la frontera, d'en Francesc Serés, que val la pena tenir present. Altres autors no puc deixar d'esmentar tres autors catalans que val molt la pena tenir en compte. Són tres clàssics, però sí que en novel·la vinculada o literatura vinculada en política també val la pena destacar. En primer lloc, en Manuel Pedrolo, per exemple, com a un dels escriptors més compromesos, també políticament, té una novel·la que és M'enterro en els fonaments. És una novel·la doncs, molt políticament compromesa, diguéssim, més vinculada doncs, a temes d'autodeterminació, independència, etc. Doncs en Manuel de Pedrolo era un dels escriptors compromesos en aquest sentit. I volia comentar també una novel·la que ha tingut molt d'èxit els últims anys, editada per Club Editor, de la Mercè Rodoreda, en aquest cas. És una novel·la que, des d'un punt de vista intimista, parla de la sedició també, però de manera de poder-se alliberar, que és La mort i la primavera. És una novel·la de la Mercè Rodoreda que també val la pena, que té un component polític també important. Ja sabeu que Mercè Rodoreda doncs, va anar a l'exili també, per tant estava doncs, compromès amb els valors republicans en aquell moment. I una novel·la que no puc deixar d'esmentar, que l'he esmentat molts cops, però que crec que val la pena doncs, seguir-la tenint present, que és Incerta glòria, de Joan Sales, que és potser la millor novel·la que s'ha escrit mai sobre la Guerra Civil. La recomano sempre que puc, que és una novel·la que està escrita a tres veus, és una novel·la que va tenir també una versió en cinema, que no li fa justícia, jo crec, tot i que no està malament, eh? No està malament, però realment...
El Ferran és un fric, és un apassionat de la novel·la i suposo que, clar, queda curta, no?, la visió cinematogràfica.
Està bé, però sí que se centra més en algun dels personatges, no? Evidentment és una novel·la molt coral i és molt difícil portar-la al cinema, però sí que val molt la pena llegir-la, Incerta glòria, de Joan Sales, i que doncs, succeeix en el context de la Guerra Civil, pròpiament, la República i la Guerra Civil, i tal com us dic, vull dir, per mi és la millor novel·la sobre la Guerra Civil que s'ha escrit mai. Vull dir que val la pena tenir-la en compte, i evidentment doncs, és una novel·la doncs, que mostra doncs, tota la ideologia que hi ha al darrere, tot el moviment obrer, social, etc., i també una mica la situació doncs, de tota la gent que va viure aquell període des de tots els bàndols, no? I val la pena tenir-la en compte. Us he portat algun llibre més. Per exemple, us he portat aquell Domingo, de Jorge Semprún. Jorge Semprún va ser ministre de Cultura, també, en les primeres etapes del socialisme aquí a Espanya. Jorge Semprún és un assagista extraordinari, és un novel·lista extraordinari, i el 43 va ser internat en un dels camps de concentració dels nazis, a Buchenwald. Val la pena destacar la novel·la aquesta, El Domingo, tot i que té altres obres excel·lents que també val la pena recomanar. Una altra novel·la que també és política, tot i que és d'un gènere una mica diferent, que és el gènere policíac, és, per exemple, una novel·la que es titula Agosto, de Rubén Fonseca, que és un autor brasiler que tracta del suïcidi d'un polític de Brasil, Vargas. És una novel·la que està molt ben escrita, també, val la pena tenir-la en compte. I una altra que també us he portat és una de les últimes novel·les d'Umberto Eco, que és la novel·la número 0, que és una novel·la que tracta d'un personatge en Colona que acaba, li ofereixen ser cap de redacció d'un diari, del diari Domani, que és un diari doncs, amb un component polític important, i és un diari que el que fa és utilitzar doncs, les fake news, que estan tan de moda, no?, d'una manera doncs, molt extrema. Llavors el que fa és avançar-se pròpiament a la veritat, no?, i xantejar, diguéssim, el poder també doncs, a partir dels plantejaments que apareixen en aquest diari. Bueno, hi ha molts altres autors que podria parlar, des del Paul Auster amb Un hombre en la oscuridad, que parlava de l'època política del George Bush als Estats Units, o l'obra de la seva dona, la Siri Husbett, que val la pena també doncs, destacar-la. La Siri Husbett, de fet, la van premiar ara amb els premis aquests de la princesa Sofia. Uh-huh. Princesa d'Astúries, que el van donar ara fa poquet, també. La Siri Husbett té molta obra assagística, també novel·lística. Jo personalment crec que bastant per sobre del seu home, del Paul Auster, i té una novel·la que es titula L'estiu sense homes, que és doncs especialment destacada. Bé, avui sí que us he portat molts llibres, us he portat moltes recomanacions. Em quedo aquí, però sí que doncs, crec que valia la pena, tenint en compte doncs, les eleccions d'ahir, que ens estem tan vinculats o tan interessats pel tema polític, doncs, que valia la pena destacar literatura i política.
Doncs ens semblava molt interessant, doncs, després de les eleccions, com bé deies, a fer tota aquesta llistassa, jo diria, d'autors de casa nostra i de més enllà, que segur doncs, que despertaran l'interès dels lectors amb aquestes obres crítiques que faran reflexionar i despertaran el sentiment, l'esperit més crític. Moltíssimes gràcies, Tània, i moltíssimes gràcies, Ferran, com sempre, per passar pels Estudis 1 de Ràdio Sabadell. I recordem a tots vosaltres, teniu temps encara per accedir doncs, a les activitats que preparen des de la Biblioteca de Can Puigcener per aquestes activitats científiques. La primera, recordem que serà doncs, aquest dijous, 14 de novembre, a les 6 de la tarda, per explicar-nos el secret de l'Slime. O sigui, molt recomanable. Moltíssimes gràcies a tots dos i bona setmana.
Moltes gràcies. Emily Bronte.
Al matí, amb Raquel García.